Lloret visita també la pista del Junquerenc. I fins aquí les notícies en xarxa.
Vicenç del dia.
Bon dia. El govern municipal reformula la distribució de les regidories. El regidor socialista Juan Ramon Torres deixa de tenir responsabilitats de govern i continuarà com a regidor sense cartera. El motiu és el seu recent nomenament com a secretari d'Organització de la Federació de Serveis Públics de la UGT del Baix Llobregat, un càrrec incompatible amb responsabilitats de govern. Les regidories que fins ara assumia Torres es reparteixen entre l'alcalde Miguel Comino, que assumeix la direcció política de la policia local, María Peláez, que passa a ser regidora de Recursos Humans, i Mireia Vergés, que es queda amb la cartera d'accessibilitat universal. De seguida us en donem tots els detalls. Avancem abans altres notícies del dia en titulars. La pàgina web de l'Ajuntament aconsegueix revalidar el segell InfoParticipa amb el 96% de la puntuació. Aquest distintiu reconeix la qualitat i la transparència de la comunicació pública en l'àmbit local. L'Institut Salesians crea un consell assessor pel cicle formatiu de carrosseria amb empreses del sector i representació sindical. L'objectiu és millorar la relació entre el centre i el teixit empresarial, ajudant a obtenir més informació sobre les necessitats concretes del sector i introduir-les al pla d'estudis. El Centre d'Estudis Locals es trasllada a la Sala Xica de la Vicentina. Després d'una dècada sense un espai propi, l'entitat s'està acabant d'instal·lar al nou local. Avui en parlarem amb els seus protagonistes. Ara, la previsió del temps, amb Carme Farnell.
S'espera que de cara al migdia la temperatura màxima pugui pujar fins als 22 o 21 graus en conjunt. Un ambient agradable de cara a les hores centrals del dia i que, més, anirà acompanyada de domini del sol. Això sí, han d'anar creuant alguns núvols mitjans que localment deixaran el cel mig ennuvolat i també és possible que deixin algun ruixat puntual i feble durant la segona meitat de la jornada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Us parla Sara Cabrera. És dimecres 12 de maig. Ara posem Sant Vicenç al dia. El govern municipal reformula la distribució de les regidories. El regidor socialista Juan Ramon Torres deixa les funcions de govern i continuarà com a regidor sense cartera. El motiu és el seu nomenament com a secretari d'Organització de la Federació de Serveis Públics de la UGT del Baix Llobregat el passat 23 de març, un càrrec incompatible amb responsabilitats de govern, segons els estatuts del sindicat. Eva García.
Juan Ramon Torres continua com a regidor sense cartera. Era al capdavant de la regidora de Seguretat Ciutadana, Recursos Humans i Accessibilitat Universal, que ara es reparteixen entre la resta de membres de govern. Les regidories de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil queden en mans del propi alcalde, Miguel Comino. La cartera de Recursos Humans passa a María Peláez, mentre que la regidoria d'Accessibilitat Universal queda en mans de Mireia Vergés, la primera tinenta d'alcaldia i titular de Serveis Socials i Espai Públic. Vergés també assumeix el nou programa de defensa i drets dels animals, que es crea dins la regidoria de Medi Ambient. L'assumpció de recursos humans per part de la regidora María Peláez també provoca canvis en algunes de les carteres que fins ara ha gestionat Peláez. Feminisme i LGTBI passen a la també socialista Patricia Higueras, igual que Joventut i Infància, que tenen com a nou regidor Isidre Bautista, mentre que la regidora de Ciutadans, Lídia Vargas, s'encarrega ara de la regidoria de Consum. Maria Peláez conserva les regidories de Salut Pública, Medi Ambient i Habitatge Social, a les que ara suma Recursos Humans. Juan Ramon Torres deixa les regidories de Gestió, però es manté com a quart tinent d'alcaldia i regidor de Barri de la Guàrdia i el grup Llinàs. Això vol dir que Torres també deixa de tenir sou de l'Ajuntament i cobrarà les quantitats establertes per qualsevol regidor per assistència als plens, reunions informatives de plens i juntes de govern, en aquest cas, segons ha confirmat Torres a Ràdio Sant Vicenç.
La nova delegació de competències de l'alcalde cap als membres del govern municipal també incorpora els tres regidors de Ciutadans a les regidories de barri.
Són regidories de barri compartides amb els regidors i regidores socialistes que les han encapçalat durant l'actual mandat. Sant Josep incorpora Lídia Vargas com a regidora de barri al costat de Patrícia Higueras. A la regidoria de barri de Can Costa, en mans de Xavi Gómez, s'incorpora ara el regidor de Ciutadans Antolín Jiménez, mentre que Carmen Sofiati s'assuma a la regidoria de Sant Antoni al costat de Mireia Vergés.
Així doncs, recopilem els principals canvis a la distribució de regidories. L'alcalde, Miguel Comino, assumeix directament Seguretat Ciutadana i Protecció Civil. Suma aquestes regidories a Relacions Institucionals.
Maria Peláez és la nova regidora de Recursos Humans i continua al capdavant de Salut Pública, Medi Ambient i Habitatge Social. Patrícia Higueras és la nova regidora de Feminisme i LGTBI, a més de mantenir Educació i Comunicació. Isidre Bautista s'estrena com a regidor de Joventut i Infància. Suma aquestes responsabilitats a les carteres que ja té d'Urbanisme, Cultura i Solidaritat. Mireia Vergés es fa càrrec de la regidoria d'Accessibilitat Universal, a més de Serveis Socials i Serveis Municipals i Espai Públic, i Lídia Vargas, de Ciutadans, assumeix la regidoria de Consum, a més de ser la titular de SIAC i SIAE.
Actualitzem ara les dades de la pandèmia. El coronavirus es manté estable a Sant Vicenç dels Horts després del repunt registrat ahir. El risc de rebrot baixa avui 6 punts, fins als 238, però la velocitat de propagació del virus es manté igual, en 1,26. La corba al gràfic comença, doncs, a dibuixar un altiplà al voltant dels 200 punts. Ahir hi havia 3 persones de Sant Vicenç dels Horts ingressades a l'hospital per Covid. Del 2 al 8 de maig s'han fet 341 PCRs i 237 tests ràpids d'antígens, un total de 578 proves que han confirmat 20 casos de coronavirus. Això representa un 4,17% de casos positius de Covid, una taxa que baixa 14 centèsimes respecte a ahir. Pel que fa a la vacunació, en els últims 7 dies s'han vacunat 777 persones de Sant Vicenç dels Horts amb la primera dosi de la vacuna i 510 amb la segona. En termes absoluts, ja han rebut la primera dosi al 26,3% del conjunt de la població del municipi, mentre que la pauta completa de vacunació amb les dues dosis s'ha administrat al 12,6% del veïnat vicentí. El conjunt de Catalunya continua la millora de les dades de la pandèmia, baixa el risc de rebrot 6 punts fins als 195 i la velocitat de propagació del virus es manté estable a 0,85. La pàgina web de l'Ajuntament aconsegueix revalidar el segell InfoParticipa amb el 96% de la puntuació. Aquest distintiu l'atorga el Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona i reconeix la qualitat i la transparència de la comunicació pública local. La web municipal perd el 100% dels últims 2 anys, però tot i així compleix amb bona nota, supera 50 dels 52 indicadors del segell. Enguany s'han afegit 4 criteris més al segell, als 48 que l'any passat assolia el 100% del web municipal de Sant Vicenç dels Horts. En concret, els dos criteris que no compleix ara la web municipal són la publicació del codi de conducta dels membres del consistori, tant representants electes com càrrecs directius, i la informació periòdica de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses pel que fa a sol·licituds de dret d'accés a espais de participació. La regidora de comunicació, Patrícia Higueras, es mostra satisfeta amb la puntuació obtinguda al segell i assegurar que la web municipal és cada cop més transparent.
Bé, doncs estem molt, molt satisfets d'haver aconseguit un any més el segell InfoPartícip a la qualitat i transparència de la comunicació pública. És el cinquè any consecutiu que l'aconseguim, és a dir, que el tornem a revalidar. Estem molt satisfets, la veritat. És cert que aquest any hem obtingut el segell amb un 96% i no el 100%, però és degut a que hi ha hagut més indicadors a avaluar. L'any passat hi havia 48 indicadors als quals els vam assumir tots, i aquest any els indicadors que avaluaven eren 52 i hem assumit 50, és a dir, que podríem dir que aquest any és més transparent la web, no? Per 48 i aquest any 52, dels quals hem complert 50, és a dir, dos més que l'any passat, tot i que el percentatge ha baixat, però per aquest motiu, perquè hi ha hagut doncs quatre indicadors més, dels quals dos s'han assolit i dos encara falta treballar-los.
Alhora, Higueras avança que des del consistori ja treballen per assumir tots els indicadors del segell i que ja queda menys per la implementació de la nova web de l'Ajuntament.
Des de ja ens posem a treballar en aquests dos ítems que no hem pogut assolir aquest any i esperem per l'any vinent poder-los assumir. També estem treballant per tenir la web nova, així que esperem que amb la suma de tot l'any que ve doncs aconseguim aquest 100% una altra vegada.
L'òrgan avalua els webs dels ajuntaments catalans i n'acredita els nivells de transparència en base a 52 indicadors que revisen que s'ofereixi informació sobre diversos aspectes, com per exemple tota la relativa als regidors i regidores del consistori, currículums, declaracions de béns, dades de contacte, també l'estat dels comptes municipals, la contractació pública i l'atorgament de subvencions, els mecanismes de participació ciutadana existent o les vies per fer tràmits amb el consistori, entre d'altres indicadors. El distintiu el va recollir dilluns l'alcalde en l'acte organitzat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma. El cicle formatiu de carrosseria dels salesians comptarà a partir d'ara amb un consell assessor amb empreses del sector de l'automoció i representació sindical. L'institut fa així un pas més per millorar la relació entre el centre i el teixit empresarial, ajudant a obtenir més informació sobre les necessitats concretes del sector i adaptar-les així a la formació de l'alumnat. Es tracta d'una proposta del Departament d'Educació que l'Institut Salesians ha tirat endavant per tal d'afavorir la inserció laboral i la millora educativa de l'alumnat del cicle de grau mitjà de carrosseria. Feli Alcairo és el responsable del Departament Escola-Treball del Salesians Sant Vicenç.
Nos pueden ayudar, sobre todo la escuela y el departamento en este caso, a tener una radiografía de cómo está funcionando el sector, ¿no? ¿Cuáles son las inquietudes que tiene? ¿Qué valoración hacen de nuestros alumnos de prácticas? ¿Hacia dónde va el mercado? Estamos viviendo, bueno, un momento donde todo está evolucionando tecnológicamente muy rápido y para nosotros es vital tener y conocer de primera mano desde diferentes ámbitos por dónde se está moviendo el sector, para que los profesores de una manera sean conscientes y dentro de sus posibilidades pues puedan ir adaptando lo que es las materias que hacen y el currículum dentro del margen de maniobra que tenemos, pues adaptarlo a las necesidades de las empresas, en este caso de los talleres.
El Consell Assessor està format per empreses del sector de l'automoció que ja acostumen a tenir relació amb els salesians per les pràctiques de l'alumnat. També hi ha un representant de l'UGT i del Gremi Provincial de Tallers.
El Consejo Asesor está formado por empresas del sector. Nosotros hemos cogido en este caso un par de talleres pequeñitos, ¿de acuerdo? De chapa y pintura, de reparación del automóvil, taller Balboa y Tecniplancha. Luego tenemos también un representante de pinturas que también conoce el sector, que son BS Pinturas. Tenemos también otro taller un poquitín más grande que es Renault aquí de Molins de Rey, que además de la persona también está dentro del gremio provincial de talleres de reparación del automóvil. Y luego, finalmente, también nos comentaban que sería interesante que dentro del Consejo Asesor hubiera un representante de trabajadores y en este caso contactamos con UGT.
Segons el responsable d'Empresa Treball dels Salesians, el Consell Assessor ha de servir per seguir fomentant el suport mutu entre l'Institut i les empreses, també en matèria de formació per les plantilles d'aquestes empreses.
És una manera de apoyarnos mutuamente, ¿no? Tanto la escuela como las empresas. La idea también de la escuela es cualquier necesidad formativa, de formación para trabajadores, de charlas. Nosotros estamos en contacto con muchas empresas del sector por diferentes motivos. Cualquier necesidad que pueda tener un taller, de alguna manera, que también se pueda dirigir a la escuela.
Si l'experiència és positiva, el centre es planteja crear un consell assessor per cada cicle formatiu. Diu el Cairo que caldrà testejar-la durant almenys un curs.
Tenemos unas reuniones habitualmente con el Departamento de Educación. Sí que es verdad que nos propusieron crear consejos asesores de especialidades de los ciclos formativos que tenemos en las escuelas. Entonces, la idea es que todos los ciclos tengan un consejo asesor, pero nosotros hemos empezado por el de carrocería para testear y ver un poco cómo lo podemos desarrollar y cómo podemos prepararlo, ¿no?
El Consell Assessor de Carrosseria dels Salesians es va conformar la setmana passada. És previst que els seus membres es reuneixin almenys un cop cada trimestre. Després d'una dècada sense espai propi, sembla que ara sí el Centre d'Estudis Locals enceta una nova etapa a la Sala Xica de la Vicentina. L'entitat ha pogut reprendre aquest curs algunes de les rutes escolars i ara es plantegen nous projectes un cop acabin d'instal·lar-se al nou local. Ens acompanyen a Ràdio Sant Vicenç per explicar-nos tots els detalls dos membres del Centre d'Estudis. Tenim el Camil Rull, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també tenim l'Aida de Truc, bon dia, Aida.
Bon dia.
Després d'una dècada sense local, diguem, finalment, el Centre d'Estudis Locals ja esteu instal·lats a la Vicentina. En quin espai?
Bé, estem instal·lats, ens estem instal·lant. Estem en una sala que hi ha al costat mateix de la Sala Xica i som veïns dels del Club Excursionista de Sant Vicenç dels Horts.
I què suposa pel dia a dia del Centre d'Estudis disposar d'un espai propi?
Home, ara teníem dispersades les coses per diferents cases, no hi havia un lloc d'acollida, si havíem de quedar amb algú que feia alguna cerca o fer alguna reunió, doncs havíem de quedar o un bar, o bé havíem de quedar a casa particular d'algú, i esclar, això ens limitava molt la presència, i després no teníem enlloc on la gent pogués venir uns horaris determinats on estiguéssim disponibles, i això ens facilitarà enormement la tasca.
Ara mateix molta cosa presencial, diguem, no s'està podent encara fent, però a poc a poc es va reprenent aquests espais. Suposo també que serà una millora pel que fa a que us conegui més la ciutadania, no? Disposar d'un espai.
Sí, home, que ens conegui més. Després estem dins del que és l'entitat de la Vicentina. Tot i que la Sala Xica sempre que està lliure està disponible i no posa mai cap pega, però ho tenim allà mateix, i això, esclar, ens facilitarà molt el poder fer actes, xerrades, conferències. I amb el tema que respecte a la pandèmia sí que no hem pogut fer actes presencials, després, clar, pel mateix motiu, no? No tenir un lloc físic, doncs hem tingut, tenim gent que ens segueix o que són simpatitzants, però no tenim massa volum de gent activa. Suposo que això també, el tema de no tenir un lloc físic, també ha fet que tinguéssim moltes limitacions, no? I després vull dir que encara, diguéssim, sí que, per exemple, es havia de fer un curs de genealogia online, que segurament el farem a principis del curs vinent, però ha sigut una mica complicat perquè molts de nosaltres, tot i que la pandèmia resulta que hauria d'haver-hi menys activitat, almenys jo personalment tinc més reunions i tinc més coses ara amb la pandèmia que no abans de la pandèmia. Per tant, el no haver-te de moure de casa sembla que això es prodigui més, i ens hem limitat molt, i necessitem això, gent que tingui també ganes de fer coses i ens ho proposi, perquè esclar, vull dir, no és només el que proposem nosaltres des de la Junta, sinó que ara ja us ho explicarem, doncs hi ha la intenció d'ampliar millorar molt més tot això.
Precisament, sembla que ara sí, amb la vacunació més o menys avançada, hem deixat enrere la pitjor part de la pandèmia. Com heu viscut aquest any i escaig? Ens ho introduïa ja el Camil, però per aprofundir-hi una mica més, des dels centres d'estudis locals, sobretot la primera part de la pandèmia, com la vau viure?
Nosaltres, personalment, i suposo que com la majoria, els primers mesos vam quedar una mica, doncs, jo diria que tothom, no? Vam quedar una mica tots bastant tocats, amb el sentit de que doncs, no sabíem ben bé què passava, on anava tot plegat, i de mica en mica doncs, hem anat veient doncs, de que hi ha alternatives. Per exemple, les reunions de junta doncs, ja les fem online, i no hem fet més activitat, torno a dir, per falta potser de recursos humans, no per part de possibilitats. Perquè estic en una altra entitat i no només no hem minvat, diguéssim, els actes que fèiem, sinó que encara els hem incrementat, no? Una de les coses que fem cada any, que si de cas ara l'Aida ho explicarà, l'any passat sí que van quedar totalment, diguéssim, sense fer, que són les rutes que es fan a través dels recursos pedagògics d'aquí de Sant Vicenç per les escoles. Es fan recorreguts que se'n fan sobre el riu, que els fa el Gerard Sinyol, i ara aquest any hem estrenat unes rutes que ara us les explicarà, si de cas, l'Aida, que són força interessants.
Doncs precisament, Aida, que ens pots avançar o explicar d'aquestes rutes escolars sobre història i lleure, oi? Amb les escoles de Sant Vicenç?
Exacte. Hem pogut aquest any almenys fer una activitat a l'aire lliure, que també és una cosa que sembla que els nens necessiten i a les escoles els hi ha anat superbé. I el que fem és, partim de l'estació de Sant Vicenç, expliquem una miqueta la importància de l'arribada del tren i pugem cap a l'ermita de Sant Antoni. I d'allà tornem a baixar, però entremig expliquem moltes coses de medievals, de coses que han passat a Sant Vicenç, com per exemple les ermites, d'on venen, per què les tenim, i bueno, fem exercici que també va molt bé. De moment el que m'han comentat és molt positiu, sembla que les escoles estan molt contentes i esperem poder-ho fer l'any que ve.
Potser també en aquest curs tan atípic marcat per la pandèmia és una de les poques activitats fora del centre que poden fer les escoles. Com ho estan vivint la canalla quan fan aquestes rutes?
Doncs jo els veig molt bé. Sí que és cert que sempre es queixen una miqueta perquè han de pujar a la muntanya i costa, però un cop arriben a dalt no paren de córrer. Per tant, també l'aire lliure jo crec que els hi va superbé i estan molt contents, fem molta pinya i jo crec que és molt positiu.
També és una manera més vivencial, no? Potser de poder conèixer el patrimoni de Sant Vicenç, oi?
Esclar, no és el mateix que t'expliquin tenim o teníem un castell a dalt de la muntanya o tenim una ermita a Sant Roc que anar fins allà i poder explicar-ho in situ. Això també fa que els nens coneguin molt millor tot el que és la zona i sobretot Sant Roc, que està una miqueta oblidadet allà dalt.
El contacte entre el centre d'estudis locals i les escoles ja ve de llarg. Aquestes rutes en un o altre format és una experiència que està consolidada, podríem dir, al pla educatiu d'entorn. En aquest sentit, quina és la previsió pel curs vinent? S'ampliaran o tornaran a fer-se alguna de les propostes prepandèmia? Diguem, que ens podeu avançar?
De fet, ara tenim tres rutes que estan en el catàleg de recursos pedagògics, que és la ruta del Camp de la Mallarenga, la Descobrir el riu i aquesta de Història i Lleure. I n'hi ha una quarta que encara està pendent de presentar com a recurs pedagògic, que encara no està al catàleg, que quan es pugui, doncs també és un recorregut molt similar amb aquesta, però amb una altra vessant, és més potser una vessant social i econòmica, i per tant doncs, podran triar. També remarcar que aquestes rutes no només hi ha els continguts d'història, sinó també del medi. És molt important, sobretot el riu, el descobriment del medi és importantíssim, i en aquesta que us ha dit l'Aida, doncs també, no? Perquè, esclar, vull dir, com, quina transformació ha tingut el paisatge, l'Aida els explica com troben els marges de pedra, no? Vull dir, per què sonen allà, els ensenyem, bueno, se'ls porta on té el petroglif, que se suposa que és de l'època del bronze, encara es veuen trossos de mur del castell que estan aprofitats en marges, la torratxa, etc. No? I llavors tot conèixer el medi, perquè doncs ara hi ha pins i entremig dels pins hi ha alzines, no? Se'ls explica que era un bosc d'alzines i no de pins, que el sotabosc és d'alzinar, no és de pi, sinó d'alzinar, perquè tots aquests boscos eren de pins, que s'hi conreava, i aquests boscos es van pelar i s'hi conreava doncs la vinya, i s'hi conreaven oliveres. Quan passen per Sant Roc se'ls explica la masia de Can Malló de la Muntanya, etc, etc. I per tant estem parlant de que aquests nens, que ara tenen 11-12 anys, aquesta ruta és per aquests nens de 11-12 anys, doncs de mica en mica es vagin interessant pel lloc on viuen. I que li donin aquesta importància. Els nens amb això són esponges, vull dir, si ja els expliquem i són capaços de fer-los entendre què ha passat en aquest territori on han vingut a parar, doncs home, jo crec que el valoraran i l'apreciaran més que no si no ho coneixen. I això és la intenció.
Sí, de fet també ahir precisament vam tenir la ruta amb els estudiants d'IFE del Gabriela Mistral, que ja tenen uns 18 anys i sembla que també estàvem molt contents.
És evident que el patrimoni local és fàcil crear un cert vincle, un interès, perquè al final és a la població on vivim, no? Per poc que caminis se't poden despertar aquesta curiositat, però veure el patrimoni, el medi, la història des dels ulls dels adolescents o dels infants, també suposo que és interessant pel centre d'estudis locals per anar revisant com ensenyem, no? O com divulguem el patrimoni local, no?
Doncs principalment aprenem constantment, però és molt curiós perquè cada grup de nens és completament diferent. Llavors, veus com la manera d'explicar un concepte per un grup funciona més que per un altre, o que l'interès d'una persona és major que la de l'altra, no? Hi ha gent que ve d'un altre, no ve de Sant Vicenç, sinó que ve de fora, però si venen de Cervelló tenen interès per saber, ah, però Cervelló també en parlaràs? I llavors et pregunten sobre el seu propi municipi, cosa que també en molts casos per la temàtica i perquè som propers els hi pots aportar alguna coseta més. O sigui que no només acabem explicant coses del municipi de Sant Vicenç, sinó que de tots els voltants i tot el que els nens volen saber a la mesura de les nostres possibilitats, per suposat.
Més enllà d'infants i adolescents, escoles i instituts, parlant també de com ha pogut afectar la pandèmia o què ens ha pogut ensenyar, no? Una cosa que es deia molt al principi, sortirem d'aquesta pandèmia aprenent coses, no se sap encara, però diríeu que els confinaments locals, comarcals, han fet que valorem més potser el patrimoni, no sé, històric, natural, social, més proper, o que més aviat al contrari? Com ho veieu des del centre d'estudis?
El problema és que, és clar, quan passem pel bosc no veiem res, no? Vull dir, doncs passa el mateix. Si no tenim coneixement, si no tenim... Bueno, tot i que ara ens han posat algunes fotografies amb peanes en alguns llocs, que encara no són suficients perquè falta molta història. Però no hi ha... Jo me'n recordo, i una de les coses que volíem fer i no vam poder fer per les mostres que fèiem, les rutes, diguéssim, per aquí, la que no vam poder fer, la primera que no vam poder fer, ja era sobre els oficis i la història de Sant Vicenç, fent un recorregut pels diferents llocs. Però el primer mateix vam fer història i urbanisme, o sigui, paisatge urbà de Sant Vicenç. És que quan a la gent els hi expliques amb clau històrica per què els carrers tenen la forma que tenen, què ha passat, quina... Clar, si no saps això, no descobreixes res, perquè no li dones valor a les senyals que encara queden. i per lo que queda pues, ho tenim bastant malament, eh? No tenim la casa per als dretes, sinó desapareguda, no tenim la façana de la Vicentina, no tenim molt de patrimoni que va desapareguent, i per tant és difícil trobar elements que ens distreguin. Potser el que han descobert més és la zona del riu passejant, això sí, i també la zona de la muntanya, sobretot de Montpedrós, perquè la gent, allò sembla la Diagonal els caps de setmana, no? Però, vull dir, això sí, l'entorn potser sí que s'ha posat més en valor, però estic segur que quan això hagi passat, si han de triar anar al Puigpedró o a la platja, jo t'asseguro que continuaran anant a la platja, eh?
Deixem, si de cas, la pandèmia, diguem, a un sí. costat, i ja veurem amb els anys quina valoració es pot fer de tot. Exacte. Plegat, tornem al dia a dia del Centre d'Estudis Locals, hem repassat doncs aquesta millora, no?, amb el local, a la Vicentina, a les rutes, amb les escoles i instituts. Quins són els propers projectes que teniu en ment des del Centre d'Estudis Locals?
Bé, en principi el local, la funció que té és de... Aviam, nosaltres anem a tenir una biblioteca que ara no la podíem posar a disposició, doncs, de diferents temàtiques, des de temàtica local, comarcal, genealogia, història de Catalunya, o sigui, anem a tenir una biblioteca que ara es podrà consultar. També es podran fer doncs, els diferents grups de treball, seminaris de matèries que la gent li interessi, per trobar-nos algun dia al mes o a la setmana per discutir i treballar temes, un lloc per reunir-nos, un lloc per guardar doncs, en condicions tot el material que tenim de fotogràfic, d'exposicions i de documents, perquè fins ara teníem un local provisional que de cop i volta vam haver d'anar corrents, això ens ho deixava l'Ajuntament aquí al carrer Nou, i entremig de la runa i tal qual, no us puc dir una altra cosa perquè és així, entremig de la runa i dels paletes vam haver d'anar a buscar doncs, tots els llibres i tot el que teníem allà per portar-ho a casa de nostra per poder-ho guardar, perquè ens van avisar quan ja estaven tirant a terra aquest local. També és cert que portem 10 anys buscant un local, que l'Ajuntament ens va dir, els regidors pertinents ens van dir que ens donarien, ens habilitarien, i passen, això han passat 10 anys i no han habilitat ni han fet res, tot i que deien hasta on i com seria, esperant, perquè les circumstàncies eren les altres, aquesta situació que fos favorable no va arribar mai, i amb el Joan Pastor, el Juanito, el president de la Vicentina, ja n'havien parlat moltes vegades, i ell inclús deia que ojalà a la Vicentina tinguessin més espais per poder acollir més entitats, que fos realment un hotel d'entitats, no un centre cívic com el que han fet el Parc del Mamut, no, un hotel d'entitats on les entitats poguessin tenir un espai físic per poder fer la seva activitat. I va sortir l'ocasió, perquè aquesta sala que estarem, hi havia un grup de un conjunt de música que ha canviat la seva ubicació d'assaig, i de seguida que va passar això ens va trucar per dir-nos: escolta'm, si voleu ja ho teniu a disposició. I això és el que per això tenim local. Ara el projecte que ve, fins ara no ens atrevíem a fer masses coses perquè hi havia aquest problema de no tenir local, però ara comencem a tenir unes despeses, tot té els seus inconvenients. Comencem a tenir unes despeses, comencem a voler fer més coses, i ara, esclar, el proper que ja farem, convocarem una assemblea perquè s'aprovi una quota, que no serà cap cosa a l'altre món, no, encara no l'hem determinat, perquè el que interessa sobretot és que hi hagi molta gent associada, no és només, aviam, La despesa la fem, però moderadament, no? I moltes de les coses que fem, activitats com aquestes rutes, busquem que les subvencioni la Junta del Municipi, no? Perquè una mica és l'encàrrec que et fan directament. Però sí que necessitarem socis que ens donin suport per poder tirar endavant, doncs, projectes com, per exemple, fer una pàgina web amb la que sigui més activa, on hi puguem penjar. Ara tenim un blog, ja hi pengem llibres digitalitzats, però on hi hagi més contingut, inclús audiovisual, i després, doncs, mirar de que inclús tenir una petita borsa, perquè surten documents antics sobre Sant Vicenç, però la gestió municipal de l'arxiu, per exemple, els hi dius: mira, ha sortit aquest document i val, no sé, 150 euros. No el poden comprar per no sé quants problemes tècnics i de control de pressupostos. Haurem de tenir una borsa, per exemple, creada per això. Torno a dir, el tema de la biblioteca, tot i que molts recursos ens aniran venint perquè hi ha donacions. Per exemple, tenim la donació de molta bibliografia de Sant Just d'Esvern, o de l'arxiu d'aquí, o sigui, anem fent aquest tipus de biblioteca. També necessitarem anar-la ampliant a mida les necessitats de les activitats que anem fent.
Doncs amb tots aquests nous reptes per endavant, hem pogut abordar el dia a dia del Centre d'Estudis Locals, ara a la Vicentina. Camil Rull, Aida de Truc, moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Vicenç a explicar les novetats, els projectes del Centre d'Estudis Locals, i en tot cas, gràcies.
Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
Sant Vicenç del dia.
Doncs amb el Centre d'Estudis Locals arribem al final d'aquest informatiu d'avui dimecres. Demà, a partir de la una, tornarem a posar Sant Vicenç al dia. Us tornarem a explicar tota l'actualitat de l'àmbit municipal. Moltes gràcies per fer-nos confiança i fins demà.